a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Encetàvem el programa amb aquesta petició d'urgència d'una família sitgetana a la recerca d'habitatge per una part de la seva família, que és ucraïnesa. Bé, primera part. Segona part, els comentàvem que de cara a la setmana que ve hi ha previst també uns quants sitgetans, com diria la frase feta, marxin cap allà, cap a la frontera de Polònia. Ens ho comentarà. El dijous al matí tindrem a l'estudi amb Benjamí Cervera, perquè és qui capitalitza d'alguna manera aquesta iniciativa que plegarà alguns veïns de Sitges que hi aniran en cotxe. I enmig de tot això, doncs, òbviament, la previsió que té l'Ajuntament de com poder gestionar les necessitats dels refugiats ucraïnesos i de les refugiades ucraïneses, més refugiades que refugiats, perquè els homes ja ho saben que estan al front de guerra, i com poder d'alguna manera deixar un escenari que pugui resultar mínimament còmode i mínimament pràctic per les necessitats del dia a dia d'aquestes persones. Saludem a la regidora de Drets Socials, Ciutadania i Igualtat, Juli Vigó. Regidora, bon dia i bona hora.
Bon dia. I disculpeu-me, perquè m'he quedat momentàniament sense cobertura i ha coincidit just en el moment en què em trucàveu, disculpeu.
Aclarit, em sembla que són dies de moltes trucades i missatges, eh?
Sí, això també.
Perquè està coincidint bé la celebració avui del 8 de març, del Dia Internacional de les Dones, amb tot aquest escenari tan horrorós de la guerra i sobretot d'aquelles persones que d'alguna forma o d'una altra poden arribar a Sitges. Dèiem a l'inici del programa, regidora, i ens sembla que més o menys ara les institucions estan conduint cap a aquesta instrucció, que és comentar-li a la ciutadania que és més efectiu fer una donació econòmica que no una donació en material. Per què?
Exacte. Doncs, de fet, com deies tu molt bé al principi, jo penso que d'alguna manera, sobretot, hem de subratllar la mobilització ciutadana en clau de solidaritat que hi ha hagut des de l'esclat d'aquest conflicte i d'aquesta invasió russa al territori ucraïnès i aquest conflicte que ha escalat encara més al Donbass i que feia temps que s'arrossegava, que ha provocat precisament, doncs, això, no? Per una banda, una sortida massiva de població ucraïnesa. Ahir parlaven de més d'1.700.000 persones que hi havien aconseguit sortir de territori ucraïnès i que estaven accedint a través de diverses vies a altres territoris europeus, i com això, des d'aquí, des del nostre territori, ha creat, doncs, un seguit d'iniciatives que és cert que són importantíssim que hi siguin, però també és importantíssim que es produeixin de manera ordenada i que sobretot siguin eficaces, no? I una mica en clau d'eficàcia i d'ordenació és que en les darreres jornades, en els darrers dies, tant el Fons Català de Cooperació, les administracions com la Generalitat o fins i tot també el Consolat Ucraïnès a Barcelona estan donant missatges en aquesta línia, no? Recomanant a la població, sobretot, que totes aquelles campanyes de donacions que s'estiguin organitzant siguin en clau econòmica, sobretot. Per què? Doncs perquè, per una banda, la recollida de materials, que ha estat massiva, està sent molt difícil de vehicular a través del consulat. També perquè és molt difícil accedir efectivament a territori ucraïnès i que aquest material arribi a bon port, i també perquè el cost de trasllat d'aquestes grans quantitats de material és molt elevat i, per tant, es considera que és més eficaç poder fer donacions econòmiques a entitats i ONGs que estiguin a terreny, que estiguin treballant a territori ucraïnès i que puguin fer la compra del material necessari a territori ucraïnès.
D'acord. Per tant, diguem-ne que, llevat d'aquells casos en què es fos conscient que el material va, com ho diríem això, alguna casa rural o algun complex especialment habilitat per l'acollida de refugiats aquí en territori català, que aleshores sí que es pot fer una recollida de material per entregar en aquests equipaments, com és aquí ben a prop, Cal Pau Cruset de Torrelles de Foix, que des de fa uns quants dies acull refugiats, a 40 dones refugiades d'Ucraïna. Llevat que siguin casos d'aquests en què se sap específicament que el material anirà a 30, 40 o 50 quilòmetres de distància, és millor pensar en una donació econòmica que no pas en material recollit per anar a Ucraïna.
Exactament.
D'acord.
És tal com dius. De fet, és cert que també és necessari, és a dir, serà cada vegada, malauradament, esperem que més necessari i més flagrant la necessitat de material per aquí, per territori català, per totes aquelles persones que arribin i s'hagin d'allotjar temporalment doncs, en recursos que les administracions o les entitats especialitzades posin a disposició d'aquestes persones refugiades. Això sí que, evidentment, serà necessari, s'haurà de vehicular i s'haurà de gestionar també des de la mateixa perspectiva d'ordenació i d'eficàcia per tal que aquests recursos arribin allà on realment fan més falta i són necessaris.
D'acord. Primera qüestió, per tant, aclarida. Anem per la segona, que pot ser de dues maneres, i a veure fins a quin punt des de les institucions recomana, no recomana, com es recomana. El coneixement que tenim, o bé de persones que amb el seu vehicle propi traslladaran material a la frontera polonesa, o bé de persones que amb el seu vehicle propi aniran a buscar refugiats a la frontera polonesa. Això fins a quin punt és recomanable, mig recomanable, poc recomanable, deixant de banda que, evidentment, des del vessant solidari té tot el reconeixement del món.
Evidentment, no? Això primer de tot. Però sí que és cert que el missatge que traslladem des de les diverses institucions, no?, és sobretot un missatge de prudència, de que la situació és greu i que sobretot tot el que tingui a veure amb la recollida i trasllat de persones refugiades es faci amb la màxima prudència possible i entenent també que hi ha d'haver un registre, diguéssim, d'aquestes persones per saber on són, a on les portem i quins recursos hi haurà en aquest territori per poder-les atendre correctament. No? Una de les coses que es vol evitar, sobretot, és que això pugui donar pas a accions que estiguin completament oposades a aquesta voluntat solidària, no?, que molts i moltes de nosaltres tenim i estem demostrant i que precisament doncs, això no s'aprofitin d'aquesta situació per buscar altres activitats que s'allunyin completament del que és l'acollida. Per tant, molta prudència amb aquestes activitats, evidentment seguir els circuits que s'estableixin per tal d'oferir a aquestes persones els recursos que els pertoquen per l'acollida, que puguin tenir un bon acompanyament per aconseguir aquesta protecció temporal o l'asil que hauran de demanar allà on pertoca i també activar doncs, a partir d'aquí els recursos que necessitin en cada cas, evidentment.
Perquè faig una pregunta a l'aire, regidora. Suposo que és dins de les dificultats és més fàcil portar material, deixar-lo a la frontera i tornar a marxar cap a casa, que no respondre a una situació d'urgència d'unes persones que evidentment necessiten algú que les tregui d'allà, però que suposo que han d'anar degudament documentades d'alguna forma per poder-les traslladar de la frontera polonesa cap aquí. Perquè anirem, d'alguna manera, és evident que aquest transport, aquest cotxe o aquesta furgoneta que surti de Catalunya en direcció a la frontera polonesa, travessarà diferents països d'Europa, tornarà a travessar-los amb persones d'altres nacionalitats i, per tant, d'alguna manera, caldrà la identificació d'aquestes persones en algun moment d'aquest trajecte, no?
Clar, imagino que això s'haurà de veure en cada cas, no? Perquè
sí.
La sortida del domicili doncs, segurament s'haurà produït de manera totalment precipitada i moltes vegades amb dificultats.
Està
per tant,
clar.
Evidentment que disposar de passaport i de documentació facilita el trasllat d'aquestes persones, això és claríssim, no? Però també sabem, perquè ens hi hem trobat malauradament en altres ocasions, que també arriben persones a territori sense documentació. I això, evidentment, en qualsevol cas és un hàndicap a l'hora d'accedir doncs, a tots aquests tràmits, no? Per tant, com a mínim, aquest passaport, que sí que és una documentació indispensable per poder-se traslladar pel territori.
D'acord. Avancem. Aquest matí també assenyalàvem aquest correu electrònic que la Generalitat de Catalunya ha habilitat per totes aquelles persones que tinguin alguna consideració a fer, alguna pregunta a fer a l'entorn d'aquestes qüestions, que és comitéacollida.igualtat@gencat.cat. Però partint d'aquest correu electrònic, al qual tothom s'hi pot adreçar, si és que vol fer alguna pregunta específica sobre aquesta qüestió dels refugiats, des del punt de vista de les administracions locals. Els ajuntaments, i en aquest cas l'Ajuntament de Sitges, ha rebut un cert protocol d'instruccions de la Generalitat per poder desenvolupar tot un seguit de serveis a l'entorn de les persones refugiades que puguin arribar?
Doncs de moment la informació que tenim, perquè encara és un sistema que està en desplegament, ens ha arribat una mica en comptagotes, tot i que és cert que demà se'ns ha convocat a una reunió amb la Direcció General d'Igualtat i Feminismes, que porta també tot el que és doncs, l'acollida i el refugi, en aquest cas, de persones provinents d'Ucraïna, i per tant esperem que a partir de demà tinguem més informació sobre aquest circuit que està coordinant la Generalitat. Uh-huh. Ara bé, de la mateixa manera, com bé deies, la Generalitat ja ha posat a disposició doncs, aquest correu i també a través de la seva pàgina web doncs, alguns formularis a partir del qual està recollint oferiments ciutadans, tant d'allotjament com de feina, com d'altres recursos que la ciutadania està posant a l'abast de les persones que arribin refugiades o fugint del conflicte. I nosaltres a nivell municipal estem estudiant l'aplicació precisament d'un sistema similar, no? Per tenir monitoritzats a nivell local doncs, aquells oferiments que pugui fer la població, doncs, tant ja sigui d'allotjament temporal, d'allotjament no tan temporal i potser més permanent, també d'ofertes de feina, també de la comunitat ucraïnesa que ja s'ha posat en contacte amb l'Ajuntament, algunes persones que coneixen l'idioma, que poden fer doncs, aquesta xarxa amb les persones que arribin per acollir-les, no? Per tenir aquest sentiment de proximitat i d'acollida quan arribin. Doncs tot això, la voluntat que tenim, i ara precisament doncs, amb aquesta coordinació entre diferents administracions i també amb aquesta arribada d'informació que estem ordenant i que estem veient de quina manera tractar-la perquè sigui la més coherent possible, doncs també a nivell local, evidentment, volem engegar i volem fer crides també a la ciutadania perquè sabem que malauradament la situació serà greu i l'arribada de persones serà notable.
Aleshores, també perquè tothom ens pugui entendre, fins que l'Ajuntament no tingui plenament operatiu aquest sistema o aquesta organització que evidentment posarà en contacte des de, jo què sé, responsables d'una immobiliària fins a persones ucraïneses que puguin fer d'intèrprets per totes aquelles persones que vinguin, abans tot això no estigui implementat del tot, qualsevol persona que pugui d'alguna manera oferir-se per tenir un habitatge per una determinada família, per ser traductor de les persones que puguin arribar, qualsevol persona que pugui oferir els seus serveis es pot adreçar directament a serveis socials de l'Ajuntament?
De fet, la idea que tenim és que se centralitzi des de l'Oficina de Drets Civils.
D'acord.
Per tant, des d'Igualtat, Inclusió o Cooperació.
D'acord.
Que són els serveis que queden inclosos dins d'aquesta Oficina de Drets Civils que porta, entre d'altres qüestions, doncs, tot allò que té a veure amb l'atenció a persones nouvingudes.
D'acord, que abans tot aquest operatiu no estigui en marxa, el més pràctic és poder-se adreçar a l'Oficina de Drets Civils.
Exactament. Nosaltres, de fet, el telèfon que posarem a disposició de les persones que arribin ucraïneses al municipi serà el de Drets Civils. Estem veient ara de posar en marxa un correu específic per vehicular tot això, però és cert que fins que no estigui operatiu, que esperem que ho estigui ben aviat i en tot cas ho estarà al llarg d'aquesta setmana, doncs, evidentment, és aquesta oficina i, per tant, correus de migracions@sitges.cat o cooperació@sitges.cat, allà on les persones que vulguin fer un oferiment poden adreçar-se com a mínim momentàniament i a hores d'ara per tal de que nosaltres puguem recollir les seves dades i tenir aquesta base de dades preparada per si l'hem d'activar en qualsevol moment.
D'acord. Fins on arribi el coneixement de l'Ajuntament, perquè és evident que n'ha de tenir, però com que hi ha tanta casuística, suposo, al voltant d'aquestes circumstàncies malaurades que vivim, hi ha una comunitat ucraïnesa més o menys identificada, important, a Sitges?
De fet, a Sitges hi ha una comunitat ucraïnesa important que, com et deia, en alguns casos doncs, ja hem contactat com a Ajuntament de Sitges i la voluntat també és de poder fer una trobada amb aquelles persones de la comunitat ucraïnesa com a Ajuntament de Sitges per conèixer-les i per tal de veure i de vehicular, com et deia, doncs, també el seu paper imprescindible en aquesta arribada i en aquesta xarxa de suport que poden suposar les persones ucraïneses i, per tant, coneixedores de l'entorn, de les circumstàncies del país i, sobretot, de l'idioma en quant a l'arribada de noves persones al territori.
D'acord, quan parlem de comunitat important, regidora, de quantes persones podem estar parlant? De 20, 50, 60, un centenar?
No, més. Jo penso que estem parlant de centenars. No et sabria dir exactament quina és la xifra, però és una comunitat que penso que en el cas de Sitges és important.
D'acord. Aquesta, d'alguna manera, podria ser la balda que posés en contacte, com és obvi, totes aquelles persones que puguin venir d'Ucraïna per diferents canals, com se'n té constància, amb la realitat de Sitges i els serveis que l'Ajuntament els pugui oferir a aquestes persones.
Exacte. Sobretot per això, no? Perquè penso que és imprescindible que qualsevol persona que arribi pugui trobar una xarxa i sobretot si arriba en una situació emocional que serà molt dura i molt difícil i, per tant, arribar i que hi hagin persones que parlin en el seu idioma, que ja portin temps coneguent el territori, que els hi puguin fer aquesta primera acollida, no? en un sentit, diguéssim, de major proximitat, fins i tot. No? I penso que és imprescindible poder comptar amb totes elles i tant.
Té una certa previsió l'Ajuntament de quantes persones poden arribar a venir?
No, això és força imprevisible a hores d'ara, perquè tot just portem 13 dies de conflicte i ja sabem que les conseqüències humanitàries estan sent devastadores, però és cert que a nivell europeu encara no hi ha hagut una distribució d'aquestes quotes que es poden assumir des de cada país i mentre això no passa, doncs la realitat avança, no? Tots som plenament conscients de que la realitat avança més enllà del ritme de les decisions que es puguin prendre i, per tant, actualment no sabem de quin abast estem parlant, però es preveu, si les xifres doncs, són les que comentàvem abans, no? de més d'un milió de persones que ja han sortit de territori ucraïnès, doncs que l'arribada pugui ser, com a mínim, notable, si no massiva.
Mm-hmm. Per tant, resumint, a les 11:40 minuts, primera, diguem-ne, instrucció o suggeriment que es fa des de les institucions. A no ser que se sigui molt conscient que el material que recull va a un centre d'acollida situat a Catalunya o en una zona propera, és millor fer donatius econòmics que no pas intentar participar d'una campanya que té l'objectiu de portar material o menjar a Ucraïna perquè difícilment arribarà allà tal i com estan les coses. Segon, per aquelles persones que evidentment vulguin portar material a la frontera polonesa, assumint la responsabilitat que això pot suposar, o vulguin portar persones d'allà fins aquí. El més important, com ens deia la regidora, és que en la mesura del possible el passaport estigui sempre a mà. La resta, tot és important, però sobretot el passaport és, per dir-ho d'alguna manera, la carta de naturalesa que servirà per poder fer un trasllat mínimament, diguem-ne que tranquil, des d'allà fins aquí. I tercera, vinguin les persones pel canal que vinguin, des d'aquí Sitges serà l'àrea de cooperació la que s'encarregarà de la gestió de totes les necessitats que puguin tenir aquestes persones i, per tant, aquelles també persones que puguin oferir els seus serveis o material o habitatge o qualsevol, diguem-ne, qüestió que pugui ajudar a que aquestes persones estiguin millor, que es posin en contacte a l'àrea de cooperació. Seria això?
Exacte. Mm-hmm. Molt bon resum.
Doncs,
únicament,
vinga.
Doncs això, no? Que estem treballant que des d'aquesta àrea de cooperació o des de l'Oficina de Drets Civils en general, no? Doncs posar a disposició el més aviat possible un correu específic a través del qual gestionar doncs, totes aquestes demandes i també un formulari específic per recollir-les de manera ordenada. Tot
d'acord.
Això ho anirem difonent al llarg d'aquesta setmana, un cop doncs això, no? Demà tenim aquesta reunió amb la Generalitat i estem ja, aquest matí de fet ja hem tingut una reunió de coordinació interna com a Ajuntament per començar a valorar doncs, de quina manera recopilarem tots aquests oferiments i ens coordinarem nosaltres internament per donar la millor resposta possible i per tant al llarg d'aquesta setmana i de la que ve doncs, hi haurà més notícies al respecte de tots aquests mecanismes diguéssim que posarem en marxa a nivell local.
Doncs, si us sembla, regidora, per acabar, recordeu-nos aquests dos correus electrònics que ens facilitàveu fa un moment, per si algú ja té una urgència o una necessitat o es pot oferir a l'Ajuntament per ajudar en totes aquestes tramitacions, i si hi ha algun telèfon, mentrestant, que estigui a disposició d'aquelles persones que ho puguin necessitar.
Doncs el telèfon seria el 93 811 30 80, que és el de l'Oficina de Dret Civil Sitges, i els dos correus que ara mateix podrien servir doncs, per canalitzar aquesta informació mentre no tinguem un correu propi o un formulari preparat serien tant el de migracions@sitges.cat com cooperació@sitges.cat.
Doncs queda ben clar, a través d'aquest telèfon i a través d'aquests dos correus electrònics vostès es poden posar en contacte amb l'Ajuntament de Sitges per, fins que no estigui ja absolutament apamat aquest servei, aquest operatiu destinat a les persones refugiades, es puguin anar a resoldre circumstàncies particulars. Regidora Juli Vigó, gràcies per estar aquest matí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bon dia.
Bon dia.